Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Mobile World Congress ja ha vist completada la seva primera jornada sencera després de les inauguracions oficials, amb el sopar i el vespre a Barcelona, i avui també al recinte de la Fira, on es fa el certamen, amb la presència del rei Felip VI i del president de la Generalitat, Quim Torra, entre altres autoritats. Els dos màxims líders s'han pogut saludar un moment al principi, però després han fet algunes activitats per separat. Torra, de fet, no ha visitat el pavelló d'Espanya, del Mobile, i Felip VI ha passat de llarg del de Catalunya. Anècdotes a banda, tots dos s'han fet una breu encaixada de mans al principi. En qualsevol cas, el Mobile presenta interessants novetats sobre la tecnologia 5G i també en l'àmbit de la robòtica. Mentrestant, hem sabut que el Departament d'Educació aposta per l'ús educatiu dels dispositius mòbils a partir dels 10 anys amb l'impuls d'un programa pioner per a mestres i alumnes que s'aplicarà en un centenar de centres educatius al curs vinent. La iniciativa s'anomena Mòbils.edu i s'adreça a alumnes de 5è, 6è de primària, primer i segon de secundària. Per aconseguir l'èxit educatiu de l'alumnat, a més de la millora de la competència digital d'alumnes i professors. D'altra banda, ha començat aquest matí a l'Audiència Nacional el judici contra l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Els advocats qüestionen la competència del tribunal i, en qualsevol cas, la Fiscalia demana més de 10 anys per blanquejar capitals a Rosell i també al seu principal soci i altres col·laboradors amb uns negocis amb la Confederació Brasilera de Futbol. El judici per l'1 d'octubre reprendrà demà amb l'interrogatori a Jordi Cuixart, després arribarà Carme Forcadell i finalment començaran els testimonis. El primer serà el diputat d'Esquerra Joan Tardà i després el president del Parlament Roger Torrent i l'expresident de la Generalitat Artur Mas. Però un dels més esperats serà el testimoni de l'expresident espanyol Mariano Rajoy. I una previsió per a demà, la llibreria Calders de Barcelona, el passatge Calders número 9, acull la presentació del llibre El cos de l'esperit sobre la culturització de l'herència cristiana de Ferran Sáez. Serà, com dèiem, a 8:15 del vespre, demà a la llibreria Calders de Barcelona. També hi seran presents Núria Iceta i el poeta i escriptor Lluís Calvo. Fins aquí l'actualitat, és dilluns. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Una forma de ser. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas. Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. El Vaticà acollia aquests últims 4 dies la cimera sobre la protecció dels menors en l'Església, en què han participat els presidents de les conferències episcopals d'arreu del món, els caps de les esglésies catòliques orientals, els representants de la Unió de Superiors Generals i de la Unió Internacional de Superiores Generals, membres de la Cúria Romana i el Consell de Cardenals, tots presidits pel Papa Francesc. Entre els diferents testimonis de víctimes, volem destacar el d'un músic xilè que viu actualment a Alemanya i que explicava dissabte a la tarda en la litúrgia que havia sentit com Déu l'havia ajudat a superar de manera positiva, tornant a viure el que va ser el trauma d'haver patit abusos per part concretament d'un clergue. I també volem fer nostra l'esperit de la intervenció que va fer Valentina Alazraki, corresponsal a Roma i al Vaticà de Televisa, la televisió mexicana. Ella va canalitzar una mica el que pot ser en el present i en el futur la comunicació de l'Església en relació amb el tema dels abusos. No tingueu por, ens deia, als mitjans de comunicació. És veritat que alguns poden estar al servei d'interessos polítics o d'altra mena, però la comunicació ajuda. Hem de sentir l'Església com a enemic comú al que és la perversió d'haver abusat de menors, i en això coincidim tots. El que són les estructures de l'Església mateixa, i entre elles Càritas a través de les seves diòcesis, i, per descomptat, tots els mitjans de comunicació, siguin o no de la nostra Església. Felicitem el testimoni d'aquesta representant, companya nostra periodista, que segur que ens ajudarà a col·laborar en aquest esforç de transparència perquè no es tornin a repetir els abusos i, sobretot, també perquè no s'encobreixi mai més. Avui Vic és la diòcesi protagonista. Després d'una reflexió inicial de Maria Dot, secretària general de Càritas del Bisbat de Vic, compartirem uns minuts amb Montserrat Roca, directora de Càritas Anoia Segarra, i Alba Medina, treballadora social. Parlaran amb el nostre col·laborador, amb Marc, que avui ens ajuda en una part del programa. Després de les notícies, el testimoni que ens visitarà és Jibril Hassan, un noi de Ghana que als seus 25 anys ha pogut sortir de la seva situació desesperada i actualment ha trobat una feina i ha pogut regularitzar la seva situació. És un dels rostres i dels exemples de tot l'esperit que Càritas Diocesana de Barcelona vol traslladar a la societat coincidint amb el seu 75è aniversari. Tot això, amb l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
Saludem ja, com us dèiem, Maria Dot, secretària general de Càritas del Bisbat de Vic. Maria Dot, endavant, bon vespre i benvinguda.
Partim del fet que l'habitatge és un dret universal que està recollit en la Declaració dels Drets Humans el 1948. En concret, l'article 25 diu: tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la salut i el benestar, especialment quan alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials necessaris. I veiem com aquest dret molt sovint és vulnerat. Així, segons les estadístiques, el nombre de desnonaments a Catalunya va ser de 44 famílies cada dia durant el 2018, perquè, sobretot, no podien pagar el lloguer. Hem passat de la bombolla hipotecària a la bombolla del lloguer, diu una portaveu de la PA. Hem de tenir en compte que una llar és molt més que un sostre. És un accés segur, protegit i arrecerat. Per això, des de Càritas, i d'acord amb el model d'acció social que guia la nostra pràctica i que posa la persona al centre de la nostra acció, veiem que dia rere dia el sistema econòmic que ens regeix, en lloc de la persona, posa al centre el diner. A Càritas denunciem les causes de l'actual problema d'habitatge. No oblidem que l'especulació immobiliària va justificar el rescat de bancs amb milers de milions d'euros de diner dels contribuents. Actualment, a la majoria de pobles i ciutats de la nostra diòcesi, com a la resta del país, de fet, hi ha molts pisos buits, molts dels quals producte d'hipoteques fallides, que són en mans dels bancs o venuts a fons voltor, amb l'únic objectiu d'especular. Uns i altres dominen el mercat de lloguer i d'aquesta manera en va augmentant el preu. I així ens trobem amb la tirania d'un sistema econòmic que té en el centre el déu diner i no pas la persona, tal com denuncia el Papa Francesc. Per tal de pal·liar la situació d'emergència social en relació a l'habitatge, des de Càritas s'han dut a terme diferents iniciatives, com la Masoveria Urbana a Manresa, o pisos d'acollida d'altres Càritas de la diòcesi, tal com veurem que ha fet Càritas Arxiprestal d'Igualada.
Moltes gràcies, Maria Dot, secretària general de Càritas del Bisbat de Vic. Seguim ara amb l'entrevista i més temes des del nostre programa.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Càritas Anoia Segarra ha posat en funcionament un projecte d'habitatge destinat a homes en risc d'exclusió. L'entitat, de fet, ha signat un conveni amb l'Ajuntament d'Igualada per a la cessió d'una casa i, tan aviat com sigui possible, es preveu l'inici de les obres de condicionament. La institució ha detectat com la manca d'un habitatge és un pilar que dificulta el desenvolupament de les persones en altres aspectes clau de l'autonomia personal, com ara la inserció laboral, la relació amb la comunitat i altres situacions difícils. El que és el nostre col·laborador, Marc, que ja el tenim a l'escolta, conversarà durant la propera estona, uns minuts, amb Montserrat Roca, directora de Càritas Anoia Segarra, i amb Alba Medina, treballadora social. Marc, bona nit, endavant.
Càritas Anoia Segarra impulsa l'entrada en servei d'un habitatge compartit a Igualada per a homes en risc d'exclusió. Aquest pis està en fase d'adequació i començarà a donar servei la propera tardor. Càritas Anoia Segarra es planteja obrir aquest servei per donar resposta a l'augment de demandes derivades de problemes de l'habitatge i especialment en el col·lectiu d'homes sols. Montserrat Roca, directora de Càritas Anoia Segarra, i Alba Medina, treballadora social. Bon vespre.
Bon vespre, bon vespre.
Si els sembla, primer fem un pla general de situació. Es parla molt dels problemes de l'habitatge metropolità, però, en canvi, se'n parla poc de les altres comarques. Si els sembla, fem primer de tot una situació general i parlem de quines són les problemàtiques de les habitatges en aquestes comarques i una mica quines són aquestes mancances i si han anat en augment.
A veure, precisament nosaltres ara fa pocs dies, com a Consell de Càritas Arxiprestal Anoia Segarra, vam fer un article a la premsa denunciant aquesta situació. Perquè ciutats com Igualada, una ciutat mitjana de Catalunya de 30.000 habitants, bueno, 40.000 habitants ara, resulta que té una gran dificultat per trobar un pis de lloguer ja d'un pis de lloguer mitjà. Vull dir que famílies, per entendre'ns, amb treball i amb una situació més o menys normalitzada, ja tenen dificultat per trobar un pis de lloguer. Evidentment, unes famílies no hi ha ni pisos de lloguer social ni altres alternatives. Llavors, aquí a Igualada és una ciutat que té 1.000 pisos buits en el que és la part més vella de la ciutat. Pisos que estan tancats o pisos, alguns dels quals estan ocupats, i després tenim pisos que es lloguen en condicions molt, molt precàries, no? Vull dir, i això sense que l'Ajuntament faci cap política, no?
Bueno, sí, en aquest sentit també ens trobem amb un Ajuntament que no aplica unes polítiques d'habitatge social. Com bé sabeu, hi ha una llei d'habitatge des de fa 10 anys instaurada a la Generalitat de Catalunya, la qual diu que cada població ha de destinar un 15% dels seus habitatges a vivenda social. Si parlem d'Igualada i aquesta llei s'hagués aplicat des d'un bon inici, estaríem parlant de que aquí a Igualada hi hauria d'haver-hi a dia d'avui uns 1.000 pisos de lloguer social, i la realitat en la que ens trobem és amb una xifra de 170 pisos. Llavors, estem molt lluny d'aconseguir d'aquest repte i també estem molt lluny de que l'Ajuntament pugui apostar, bueno, no sé com dir-ho, però hem de pressionar entre tots.
Sí, bueno, que en aquest moment l'Ajuntament, quan li diem, no està plantejant cap proposta concreta.
Tot i que actualment hi ha una proposta de 29 vivendes del lloguer social aprovades per al 2019. També si fem una foto de la realitat, veiem que la immigració en situació, persones que es troben en situació administrativa irregular, dificulta molt l'accés a una vivenda de lloguer, ja que no compleixen les condicions que requereixen les finques. I a tot això, pues, parlem també de la llei d'immigració que endureix la integració de totes aquestes persones i la dificultat d'accedir-hi a una vivenda digna.
Mm-hmm. Si us sembla, expliquem de forma sintètica com va néixer aquest projecte d'un habitatge compartit per homes i quines dades tenien prèvies que els van fer pensar que hi havia una necessitat.
Bueno, la idea aquesta de fer aquest pis per homes va ser perquè vam tenir l'oportunitat de que Càritas farà 50 anys, havia construït sobre un sòl que era municipal uns pisos, en principi eren per famílies en situació de vulnerabilitat, després, a l'hora de la veritat, el van ocupar unes monges vedrunes que tenien uns nens acollits, com uns nens d'acollida. Quan aquests nens d'acollida es van anar fent grans i les monges vedrunes també, ara fa 3 anys, va quedar el pis buit i va retornar Càritas. Clar, el pis, primer de tot, vam plantejar-nos de cedir-lo per la necessitat primera dels refugiats, quan va venir la gran crida de necessitat de pisos per refugiats, però ens vam trobar que necessitava, s'havia d'adequar i no ens el van acceptar els responsables del projecte de Creu Roja de refugiats i volada. I llavors vam pensar, doncs, que havíem d'aprofitar que teníem aquest pis i per quin projecte. Llavors, veient una mica les necessitats que hi havia, doncs vam pensar la possibilitat aquesta, no? De fer les necessitats que ens trobem aquí a Càritas, no? Alba, de persones que ens venen, venen tot tipus de persones, però potser el que vam valorar és que les famílies, potser la Generalitat es preocupa més de donar-los vivendes socials. És a dir, quan hi ha una família sempre hi ha més urgència i s'obren més portes, no? I en canvi, doncs, persones soles no troben mai sortida, no?
Inicialment sempre es parla de pisos de pas de dones per un tema de percepció social. Sorprèn que sigui un pis per homes sols, quan se'ls explica a les persones, i aquests són els grans amagats en aquest àmbit de l'habitatge?
Bueno, jo penso que no són els grans amagats. La realitat és, com bé te comentava la Montse abans, poder, en el cas de famílies i quan intervenen menors, sempre la Generalitat i altres serveis els tenen més en compte, però donada la realitat que ens trobem en el dia a dia del nostre servei, a partir de les dades que hem recollit del Servei d'Atenció Primària de Càritas, s'ha pogut observar que la necessitat aquí a Igualada i la que hem detectat nosaltres poder era més una necessitat de donar resposta als homes sols.
Abans d'entrar en funcionament, quin perfil de persones creuen que necessitarà aquest recurs? Estem parlant d'homes de mitjana edat, homes grans...
Sí, abans, comptem, a veure, comptem homes de 18 anys, o de més grans de 18 anys, i menors de 64. Aleshores, jo penso que la veritat és que hi ha diferents situacions, no? Les que hem viscut nosaltres aquí a Càritas, de persones que hem acompanyat. Doncs ens podem trobar amb homes que potser tenen, que han passat un període de temps aquí i que potser es troben en una època que han perdut els drets que ja tenien o que fa molt temps que estan sense res, que estan, el que en diríem en llenguatge quotidià, penjats, no? Perquè van d'un lloc a l'altre, doncs aquesta persona seria el seu lloc, no? O persones que acaben d'arribar migrades i que han vingut soles, esperant trobar-se a veure què, i que necessiten una vivenda, i com hem dit que la situació de la vivenda està tan malament, doncs també, jo què sé, potser en algun cas pot haver-hi persones que han passat una situació de crisi, doncs, o perquè són exinterns, o perquè jo penso que potser ens poden arribar persones... nois d'aquests, els anomenats menes, que quan arriben als 18 anys ja es queden també sobre el territori sense cap alternativa. Penso que són d'aquestes persones, és a dir, homes sols que per la seva trajectòria, o perquè acaben d'arribar, o perquè han fet un camí que en algun moment s'han despenjat, doncs es troben que no tenen una família, no tenen uns vincles i necessiten un lloc on viure.
I el procés perquè el PIS sigui una realitat, com s'ha gestat? La sessió, l'adequació, i amb quin calendari es treballa perquè pugui entrar en funcionament?
Bueno, el que hem fet ha estat parlar amb l'Ajuntament, perquè, és clar, si l'Ajuntament ens havia cedit el terreny per 50 anys, i llavors el que no estàvem disposats a fer era i invertir el que ens costarà ara d'arreglar el pis si no teníem un compromís mínim. Llavors ara l'Ajuntament ha acceptat la nostra proposta, ens ha cedit el terreny un altre, vull dir, ens ha cedit els locals una altra vegada per 25 anys, i llavors hem fet tot el procés. Doncs ara estem en aquest moment, ara estem acabant de fer tot el disseny tècnic de la proposta, que en principi, si s'assignen els permisos últims, que ja sembla que estan, ja ha passat pel ple, ja ha passat per la comissió i tot, doncs segurament el mes que ve ja podrem començar les obres. Pensem que aquestes obres poden durar entre 2 mesos, per tant, doncs la nostra voluntat seria que la tardor el poguéssim iniciar, no? I començar, perquè pensem que en aquest moment tenir un pis buit és com fa com molt, molt mal, donades les necessitats que hi ha. Però bueno, també el que era clar era que l'havíem d'adequar, perquè si no tampoc no es pot anar a complir un mínim de condicions. És una sort que és un pis que està en un barri d'Igualada, que té prop un centre cívic, que és Igualada, és prou petit com perquè les persones puguin estar participant de l'entorn, no? Vull dir que per això té tot, ens sembla que pot funcionar en aquest sentit.
I com s'ha previst el sistema de gestió de l'habitatge? Hi haurà una limitació de temps d'estada, pagament de lloguer? Com està contemplat aquest projecte?
Bueno, en principi es contempla que seria un recurs a 6 mesos d'estada, sempre prorrogables, amb un seguiment per part de la treballadora social i de voluntaris del dia a dia, també, amb un pla de treball on s'integrarà un pla formatiu, una integració laboral també, seguit, i també on se pretén treballar pues, una sèrie d'hàbits perquè aquestes persones puguin rodar soles un cop surtin d'aquest recurs.
Més o menys, quin número de places tindrà i una mica com s'ha...
Entre 5 i 6 places. Vull dir, ara, la idea és que a partir del moment en què comencin les obres, doncs començar a acabar de concretar els detalls del projecte, però que en general ja hem anat a consultar alguns altres serveis similars, i a Càritas, bueno, vam anar a veure un pis, per exemple, doncs, que Càritas de Vic té a Vic, hem anat a parlar amb Càritas Diocesana de Barcelona, i ara ens agradaria veure alguns altres models de pisos doncs, d'altres institucions, com Maria de Marillac, etc. Però bàsicament tots aquests pisos el que demanen és un compromís de la persona, un compromís
de treball,
com ha dit l'Alba, i un acord, no? I després, doncs, ens sembla que en el moment en què la persona doncs, ja té aquesta estabilitat que representa tenir una casa un temps, doncs això el permet també poder obrir-se, no? I per això confiem, bueno, estem esperançats i pensem que és un... L'únic que potser fa... Tenim algun dubte, doncs, perquè depèn de quines situacions personals es trobin aquestes persones, doncs aquesta idea de que 6 mesos, prorrogable 6 mesos, depèn una mica de les situacions doncs, de regularitat. Ja ha dit l'Alba que la llei d'estrangeria dificulta molt les coses, no? Doncs, que potser les dificultats doncs, per trobar feina, bàsicament, doncs, facin que potser algun temps s'allargui. Bueno, doncs, una mica el repte és a veure com hem d'acabar d'ajustar aquestes situacions, no?
Però bueno, la idea principal també no és fer un gran recurs, sinó fer un recurs de caire familiar, no? I simular el que més puguem una vivenda i crear un grup, una família, tot i que siguin persones independents i que puguin tindre també suport mutu entre ells i persones que es troben en situacions similars.
Quin cost ha tingut aquest projecte? No tindrà per Càritas en aquesta Sagarra? I una mica com es pot finançar el projecte d'aquestes característiques?
Bueno, en aquest moment el projecte està al voltant de 45.000 euros perquè hem hagut de reformar tota la instal·lació elèctrica i la instal·lació d'aigua, perquè era una instal·lació d'aigua antiga, de plom. També hem hagut d'aixecar una mica la teulada perquè tingui les habitacions de dalt tinguin la capacitat necessària per poder que siguin habitacions habitables, etc. I bé, doncs esperem, confiem en tenim alguna subvenció de Naturgy en aquest moment que ens ajudarà a pagar la instal·lació de la caldera, suposo. Esperem que a través de les subvencions de l'IRPF doncs se'ns ajudi també en alguna part. I també hem començat a fer una campanya potser massa discreta de demanar suports econòmics doncs, de la societat, de les empreses o la societat, el que passa, i farem també doncs, alguna activitat, doncs, com fer algun concert, etc., doncs, per poder tenir més recursos. No? Evidentment és un repte per Càritas fer això, però ens ha semblat que ho havíem de fer i que un cop ens hi posem doncs ja buscarem la manera, que evidentment doncs hi ha una part de subvenció que més o menys podem pensar que la tenim més o menys assegurada, però hi ha una part que haurem de comptar amb el suport dels socis o de les donacions o d'alguna campanya, doncs, d'alguna activitat extra per poder fer recollida de fons.
Bueno, l'important és que nosaltres creiem en el nostre projecte i pensem que sortirà endavant, i des d'aquí també pues, fem una crida a tota aquella persona, entitat, empresa que vulgui col·laborar en el nostre projecte.
La gran pregunta, si volen col·laborar, com ho han de fer?
A veure, entrar a la web, que entrant a la web hi ha una tecla que diu vols ajudar? Ah, com pots col·laborar? I allà hi ha... es pot des de fer pagament per PayPal, es pot hi ha el número de compte per poder fer transferència bancària, es pot trucar aquí a l'entitat i dir com que es vol fer un donatiu, se li donaran les dades, eh? Qualsevol aportació serà benvinguda.
Càritas ja ha anunciat que l'habitatge és un dels pilars, ha de ser un dels pilars de la seva acció. Un cop dibuixant de forma futurista i amb il·lusió, quin tipus de projectes haurien de ser en el camp de l'habitatge, en aquest cas concret, per a Noies Sagarra?
A veure, clar, és que Càritas tenim reptes molt grans i forces limitades, no? I per una banda, som capaços, veiem la situació, els problemes en global, i per l'altra donem respostes encara que semblin petitones, vull dir, perquè davant de les necessitats que veiem, a lo millor es pot considerar que un pis de 5 persones és una petita aportació, però bueno, ja és un pas endavant, no? Bueno, Càritas, de moment, d'entrada, denunciar la situació. Ens sembla que el que hem de fer és denunciar i continuar fent de Pepito Grillo, de tocar a qui ha de fer això, no? Vull dir, a les administracions, sobretot perquè transformin això que ara és un negoci en un dret. És a dir, l'habitatge és un dret i això ho hem d'anar reivindicant i ho hem de tornar a posar al seu lloc. És a dir, l'habitatge ha sortit d'això, del lloc del dret i s'ha transformat en el lloc del negoci. Hem d'anar denunciant aquesta situació. I després intervindrem, i l'Alba es troba cada dia, moltes vegades, no? Doncs fent petites mediacions per poder resoldre aquestes recances que hi ha de llogar pisos a determinades persones perquè són vulnerables, etcètera. com a acció petita. Després mirarem doncs, de si és possible i tinguéssim oportunitats de si algú, que això seria un possible projecte, però que no ens el plantegem, però que si hi haguessin persones que tinguessin pisos per llogar i diguessin els volem posar a lloguer social i volguessin la mediació de Càritas, estaríem disposats a fer-la. Ojalà tinguéssim aquesta situació. De moment no la tenim. Ens sembla que en aquest moment no podem fer més projectes perquè hem de ser realistes una mica, no?
Bueno, i continua, com em ve a dir la Montse, en la tasca de denúncia de lo que ens trobem també en el dia a dia i de totes aquestes vivendes que no pel fet de ser una vivenda vol dir que tingui unes condicions assegurades, perquè també ens trobem molt sovint en vivendes pues, que no compleixen les condicions d'habitabilitat, però bueno, se li diu vivenda també. Llavors, fer la denúncia a tota aquella, a l'Ajuntament, a les entitats, a l'administració i pressionar perquè s'apliquin unes polítiques d'habitatge justes a la ciutat.
Pat i Alba, moltes gràcies per haver participat a la veu de Càritas i sort en aquesta experiència.
Moltes gràcies per donar-nos veu, perquè penso que tot i que se'n parla molt del tema de l'habitatge, cal que tothom en parli des de les pròpies experiències, no? I aquesta és gràcies per això.
Gràcies.
Moltes gràcies, Marc Riera, per aquesta estona compartida amb Montserrat Roca i Alba Medina. Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Càritas Diocesana de Tarragona va organitzar per al 15 de febrer una trobada formativa de voluntariat per aprofundir en la motivació i el compromís de l'acció voluntària i en la necessitat d'adaptar les actuacions de l'entitat a les noves realitats i a la complexitat de la pobresa actual. La trobada celebrada al Centre Tarraconense al Seminari va comptar amb la participació de 85 voluntaris de l'arxidiòcesi. La ponència Marc va tenir com a títol «Fem voluntariat o som voluntaris?», quan servei i tasca no volen dir el mateix. Va ser presentada per Eduard Sala, cap de l'àrea d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona i membre del patronat de la Fundació Arrels. Després, els assistents van participar en tres tallers simultanis, dinàmics i pràctics que els tècnics i els diferents equips de Càritas havien preparat sobre tres nous projectes que s'estan implantant: Gent gran en xarxa, amb altres entitats, itineraris sociolaborals per trobar feina i el servei comunitari i voluntariat jove. Per a tots ells, Càritas necessita incorporar nous perfils de voluntaris a tot el territori. Terrassa va acollir el 16 de febrer l'última xerrada sobre l'estudi que es va publicar a l'abril de l'any passat sota el títol «Atrapats en la precarietat, el deute que ofega a les famílies». L'estudi s'ha explicat a diferents municipis de la diòcesi agarenca per sensibilitzar la societat sobre les conclusions extretes. A les conferències, Amèlia de Juan, tècnica que va realitzar l'estudi, posa èmfasi en el fet que només el 12,1% de les llars té dos deutes associats al consum. El 87,9% correspon majoritàriament a l'habitatge i de forma semblant amb quotes escolars i deutes amb l'administració. D'altra banda, la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer va acollir el dissabte 16 de febrer també la sessió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i president de Càritas Diocesana, i també pel director Josep Casanova. També va ser-hi present el delegat episcopal Jaume Mayoral i la presència dels presidents i directors de la majoria de les Càritas parroquials del Bisbat d'Urgell. La jornada va començar amb la pregària inicial, amb una reflexió d'uns textos de l'encíclica Laudato Si. Després es va aprovar l'acta de la sessió anterior i es va donar la paraula a la coordinadora general de Càritas, Marta Fortuny, que va fer una explicació de la memòria del 2018 amb un repàs dels plans de participació comunitària, de comunicació i conscienciació, d'acció social i de desenvolupament. Després, Josep Casanova va presentar els comptes del 2018, que van ser aprovats per unanimitat. També es va presentar, per part del gerent de Nou Grapats, Daniel Roquer, la feina feta el darrer any. Pel que fa a la recollida de roba i altres feines que es fan des de Nou Grapats, a més dels balanços econòmics que també deixen veure la inversió feta per ajudar els qui ho necessiten. Un darrer punt presentat pel director de Càritas d'Urgell va ser una nova proposta de creació d'un centre especial de treball d'iniciativa social. A les dues del migdia es va aixecar la sessió. El Consell va cloure amb un dinar de germanor entre els representants de les Càritas parroquials que van assistir a la trobada. I molt breument, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Justícia Social, que és el 20 de febrer, la coordinadora estatal de Comerç Just, de la qual forma part Càritas, va fer públic l'informe El Comerç Just i l'Erradicació de la Pobresa, el cas de Bangladesh, en què s'explica com el comerç just contribueix a reduir la pobresa i, per tant, a avançar cap a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible establerts per les Nacions Unides. Càritas Espanyola fa més de 10 anys que fa treball continuat a Bangladesh a través de projectes de suport al desenvolupament integral indígena, la reducció i prevenció davant riscos de desastres i a la millora de les condicions socioeconòmiques en zones urbanes d'extrema vulnerabilitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El testimoni ens arriba avui des de Càritas Diocesana de Barcelona. És un jove de 25 anys, de Ghana, que es diu Gibril Hassan. Va ser acompanyat des de l'entitat diocesana catòlica de Barcelona cobrint totes les seves necessitats bàsiques i de formació. Gibril Hassan va arribar a Catalunya l'any 2011 i després es va quedar treballant al mateix lloc on va fer pràctiques. Va poder regularitzar allà la seva situació i ara continuar treballant i fent vida de manera autònoma. Gibril Hassan és un exemple del que moltes persones troben a Càritas, que no és altra cosa que un àngel, i així inspirem la campanya amb motiu dels 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona, que, com que segurament recordareu, té lloc aquest any 2019 i començava oficialment el 27 de gener passat. L'ensenyament i l'acompanyament de Càritas ha permès millorar la situació de Gibril Hassan i és un testimoni que, d'alguna manera, també mostrarà els nous signes del temps que afronta l'entitat. El saludem ja, Gibril Hassan. Bona tarda, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bones tardes.
Com està?
Molt bé, usted?
Bé, gràcies a Déu. Vostè és de Ghana, continua comunicant-se amb el seu país, amb Ghana?
Claro, porque no hace tanto que llegó aquí, así que sí. Todavía lo entiendo. Y cuando llamo ahí, hablamos de eso.
Molt bé. Com està el país ara? Més tranquil que altres èpoques?
Sí, yo voy a salir allí hace poco ya, aproximadamente 7 años... 8 y cada día las cosas cambian. Ahora no sé exactamente cómo es, pero seguramente las cosas no están como antes. Y cuando llamo, pues cuando estaba la situación, cuando llamo, creo que han cambiado bastante de lo anteriormente.
També ens acompanya Jordi Julià, que és el responsable de publicacions escrites i membre de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Bé, no sé si la manera de dir-ho és la que he expressat a la presentació. L'exemple de Gibril Hassan és el d'una persona que troba un àngel, no?, a través de Càritas, que troba l'ajuda i la manera de sortir de la seva situació.
Bé, en aquest cas sempre nosaltres diem que al final Càritas no és qui fa l'ajuda, sinó que la mateixa persona, en aquest cas el Gibril, és el que fa l'esforç, doncs, d'esforçar-se, de trobar la feina, de regularitzar la situació, etc. Nosaltres fem un acompanyament d'estar al costat de la persona, però sempre doncs, creiem que és la persona la que fa aquest canvi i, per tant, cal valorar aquesta part molt important, doncs, de l'esforç personal.
En altres paraules, l'Àngel és present, sí. Ajuda, però qui permet transformar la pròpia vida és la mateixa persona.
Precisament a l'anunci que estem retransmetent als mitjans de comunicació com a Ràdio Estel,
sí.
Apareix un testimoni, que és un senyor, doncs, major de 50 anys, que no té feina, i que hi ha un àngel que l'acompanya en aquest esforç, doncs, de trobar una feina i poder normalitzar la seva situació. Uh-huh. L'àngel en tot moment està present, però és la persona la que acaba fent l'esforç, i això és el que també volíem expressar en aquest anunci.
Gibril Hassan, com hem dit abans, té 25 anys, és de Ghana i ja porta més de 7 anys aquí a Catalunya. Com és la seva història personal? Vostè va ser acompanyat per una persona i fent unes pràctiques i una formació, després s'ha quedat a treballar. Quin treball fa? Quina formació ha fet? Ens ho pot explicar una mica?
Desde que llegaron.
Sí.
Bueno, desde que llegaron el 2011, la situación era muy complicada. No era tan fácil como pensaba yo antes de venir, pero al llegar aquí resulta que las cosas se complican, diría, más que donde vengo yo, o más de Ghana. Y bueno, cuando tienes un objetivo porque has viajado, tienes que trabajar la manera que puedas, el esfuerzo para, digamos, conseguir lo que quieres, porque si no, no tendría sentido porque has viajado tan largo. Al llegar aquí, las cosas no hacían fácil, como te digo antes, pero cuando llegaba aquí, el primer ayuda que me recibí fue de Cruz Roja, que está cerca de Plaza España. Pues en principio, estar con ellos, me apuntaba a clase de español y catalán, lo aprendí un poco de todo. Llega un momento que ellos no me pueden ayudar más, entonces tengo que buscarme la vida. El colegio que iba, que se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre perfecto, Baitakafa, ellos, un profe que estaba ahí, lo contaba la situación que tenía al momento, y ella me dijo, bueno, que ellos no ayudan, pero me puedes enviar a un sitio para pedir ayuda, a ver si me consiga algo. No es 100% que me van a ayudar, pero que me vaya a explicar la situación y a ver qué me dicen. Entonces fui a Cáritas, como ellos me indicaron, fui allí a pedir cita en la recepción, me dieron una cita la primera para quedar con Naima, para que me asistente social, para que le explique la situación como es. Entonces lo cojo la cita, yo, si no me equivoco, y se fue 2012 o 13, no me acuerdo perfecto.
Tranquilo.
Entonces ella me dijo, bueno, les cuento un poco la historia, por qué he venido y por un poco de todo. Y ella me dijo, bueno, ahora mismo no me puedo asegurar que me van a ayudar, pero lo que me pueden hacer es apuntarme clases de castellano, de información, de cómo puedo vivir aquí sin problema, cómo puedo hacer para conseguir los papeles de aquí y un poco de todo. Uh-huh. Entonces me dé un poco la alegría, porque sin que yo sepa lo que dice la gente, casi imposible que consiga algo aquí. Porque aunque me dice hola, y tú miras en la cara, no sé ni qué me dices. Así que me da un poco la alegría para seguir con ella. Entonces, uh-huh, día tras día, yo me apuntaron más clase todavía que lo que tenía. Y una semana más tarde me dieron donde vivir. Me dieron un piso. Bueno, el piso no estaba yo solo, pero me dieron una habitación. Donde yo tenía solo la habitación. Desde que llegaba no lo tenía nunca. Y nada más me alquilaron una habitación y me apuntaba a las clases. Entonces, ella lo que hacía es, cada semana, intenta perseguirme de atrás, te digo de esta manera. Uh-huh. O sea, el clase que me ha apuntado, lo que voy yo, cada semana ella se lleva atrás llamando, ha venido, lo hace bien, tal. Uh-huh. Entonces,
feia como un seguiment, ¿no? Exacto. Una evaluación continuada.
Cosas así. Entonces, cuando acaba esto, me apunta otra. Cuando acaba eso, me apunta otra. Llega un momento y yo, esa mujer me está molestando, ¿no? O sea, yo no he venido aquí...
Per tant, no ha estat un camí de roses, claro, com diem aquí, oi?
Le he dicho, esta mujer me está molestando, ¿no? Porque yo no he venido aquí a estudiar, venir aquí a trabajar, porque cada día otra cosa, así como un año. Y ella me decía, tienes que estudiar el idioma, tienes que sacar más información para que cuando tengo trabajo tienes que hacer tal cosa, y yo me sentí un momento que me está molestando.
Potser després has vist que això és útil, no? Perquè les coses no canvien d'un dia per l'altre.
Exacto. No canvia llegando un año con ella. Uh-huh. Entonces, ella siempre me desea, bueno, Gabriel tiene que ser un esfuerzo, todavía no tiene 3 años, no hay manera de arreglar los papeles, tiene que tener 3 años, y antes que tenga los 3 años, necesita títulos que te acompañará para poder arreglar los papeles. Pero si no tiene esto... es casi imposible. Y para que Cáritas, o que para que ella me pueda seguir ayudando, ella necesita que yo haga hago el esfuerzo para que ella pueda justificar que necesita ayuda, porque si no, ella no puede. Uh-huh. Entonces lo entendí de tal como, porque resulta que es lo que dice, es así, porque si no, hay un chico que no está llorando y está en su casa durmiendo. Creo Clar. Que...
És lògic que s'ha de fer un esforç. I ara, com és el treball que fa vostè? A què es dedica?
Pues a través de ella buscamos cursos donde me puede salir un trabajo y esas cosas. Y ella me preguntó, ¿qué es lo que quería estudiar para seguir adelante? Le digo, bueno, me gustaría ser mecánico. Entonces, si me consigo es un curso de bicicletas, me gustaría. Entonces ella me buscó y al final me consiguió uno, que me apuntó a una clase en San Antonio, una escuela que se llama Escuela Pía de Calasanzi. Uh-huh. Me apuntó ahí para estudiar de mecánico.
Es una formación profesional, de grau.
Eso. Uh-huh. Entonces pensó ahí y el curso duró yo creo que 6 meses o 9 meses máximo. Y cuando acabamos, pues me enviaron a una tienda a hacer prácticas, una tienda que se llama Barceloneta Baix, es muy conocida aquí. Uh-huh. Me enviaron ahí a hacer prácticas con ellos. Entonces, cuando entraba ahí, hago el esfuerzo, lo que no toco, lo que toca, intento hacerlo perfecto porque estoy buscando oportunidad. Entonces, tengo que...
Claro. Sabía de aprovechar, ¿eh?
Exacto. Tengo que hacer un esfuerzo para que ellos me puedan quedar conmigo o que ellos me querían. Y las prácticas duró 2 meses y cuando acabó, pues el dueño se llama Tony, un tío muy majo. Uh-huh. Y me dijo, bueno, nos encanta cómo trabaja y tal, pero de momento no podemos contratarte, pero podemos darte unos días. Cuando nos falta alguien, te llamaremos para hacer horas. Lo hacía horas, un día no, un día sí, una semana no, una semana sí. Y llega un momento que él dice, bueno, Gibril, la verdad que no tenemos mucho trabajo, pero me gustaría ayudarte para arreglar tus papeles, que me siento un poco molestias de que no tienes papeles y de que tienes problemas y lo que sea.
Llavors va posar els mecanismes perquè tingués papers.
Eso. Entonces me dieron un contrato, pero el contrato de... Toma un contrato 1 año y intenta ver si consigue los papeles. Entonces, miré el contrato. Su tensión no era trabajar conmigo, pero para ayudarme de una manera. Uh-huh. Entonces, lo llevó el contrato en AIMA. AIMA me tenía que hacer un pasaporte, me tenía que hacer penales desde Ghana, me tenía que hacer no sé qué.
Sí, toda la burocracia necesaria.
Un proceso de que todo tema papeles lo hizo AIMA.
I després com han anat les coses, després de tots els papers? Té esperança de treballar allà,
exacto,
en aquesta botiga?
Después de los papeles, cuando sale el papeles, el tío, que se llama Tony, que es el dueño de Barceloneta Bikes, se ha cambiado opinión de que me va a dar contrato fijo. Que todo un año que estaba con ellos, según él, que quería ver si realmente quiero trabajar o...
Era com una mica posar a prova la voluntat que vostè tenia de treballar.
Exacto.
Molt bé.
Entonces me dieron un contrato fijo directamente.
Molt bé. I és on està ara, no? Quant temps porta en aquest el contracte?
El primer contrato era 1 año. El contrato era 1 año no acabado y me dieron fijo.
Per tant, ja porta un any aproximadament entre contracte temporal i fix.
Exacto.
Doncs moltes felicitats. La història, Jordi, que ens explica Jibril Hassan, és un exemple de lluita, també, no? De posar-se a col·laborar activament. No només deixar-se ajudar passivament, sinó deixar-se ajudar amb la col·laboració pròpia, diguéssim.
I també, en aquest cas, el que també explicàvem a la homilia en la missa als 75 anys, que Càritas no és només Càritas, són moltes persones. I aquí ho hem vist que pot ser la Naima, que és la treballadora social, pot ser l'empresa on fas la formació, pot ser la botiga que després et contracta. Vull dir, tothom fem una cadena de, diguem-ne, d'ajuda, que al final s'aconsegueix doncs, un objectiu que en aquest cas és doncs, millorar una situació.
Càritas, en definitiva, no és un cercle tancat, no, sinó una realitat present en el món, amb una recerca per aquí, per allà, mercat laboral, una botiga, en aquest cas, de bicicletes, de mecànica. Alguns anem en bicicleta, per tant, vostè fa un bon servei, eh? I és molt necessari. Ara s'està augmentant, perquè així no contaminem tant, oi, Jibril?
Sí, sí, realment la bicicleta és un mitjà de transport que en els últims anys ha augmentat molt.
Molt.
Per tant, entenc que aquí hi ha un mercat per explotar.
I continua Jibril en el pis d'acollida, amb una habitació, però la idea és poder emancipar-te més endavant, si Déu vol, si tot va bé.
Bueno, lo que estábamos contando, y de ahí la tienda sigo hasta ahora mismo. Hace 2 años yo era mecánico, bueno, ayudante de mecánico. Después de 1 año me pasaron jefe de mecánico. Después de 1 año me quitaron el taller y me pusieron encargado de la tienda. Entonces sigo ahí ahora mismo como encargado de la tienda.
Muy bien.
Y por la oportunidad nos llegaron un programa de televisión que se llama Anaí, creo que es canal de América, que colabora con Discovery Más y conseguimos hacer una serie sobre bicicletas que està en los canales privados como Movistar y todos los canales esto. Y
molt bé, per tant, promoció, pues, més feina,
eso,
eh?
Eso.
Molt bé.
Más alegría, porque a veces está en la tienda o paso a un sitio y la gente... Ah, ¿eres Jibril? Sí, soy Jibril. La gente hace foto conmigo y digo, está flipando.
I el coneixen,
ya te conocen.
I digo, está flipando.
Vostè se sent integrat aquí a Barcelona,
sí.
Fa vida social, coneix altres persones, altres joves, ha fet cercles d'amics.
Sí, básicamente yo quería venir a Barcelona. No es otro ciudad, porque cuando llego aquí que me preguntaron la Policía Nacional, ¿dónde quieres ir? Lo digo directamente que quieren venir en Barcelona, aunque no tenía nadie. Pero es un ciudad que tengo a gusto, porque la atrás de Ghana, cuando juega Barcelona y Madrid, hay gente que apoya a Madrid, hay gente que apoya a Barcelona, y ese sentido de ser Barcelona, quería conocer la ciudad.
Vostè era més del Barça, eh? Els altres amics de Ghana eren del Madrid. I Barcelona, com a ciutat mediterrània, doncs també té aquesta imatge, que ja veu vostè que és real, hospitalària, no? Oberta, plural, claro. I també està bé. I suposo que ha conegut altres persones africanes, també, o del seu país.
Sí, he conocido bastante, mucha gente. Y al mismo tiempo, cuando llegaron con unos de Ghana. ¿Vale? Éramos bastante. Y algunos están fuera, están en Alemania, algunos están aquí. Y los que están aquí, la mayoría han conseguido llegar a su vida como el mío. Y algunos que han salido, no sé nada de ellos, pero los que conozco yo, más o menos está bien la situación, mejor que antes.
El nostre testimoni avui des de la veu de Càritas a Ràdio Estel és Jibril Hassan, un jove de 25 anys, ghanès, i que ens ha explicat molt bé, oi, Jordi, la seva història i la seva inserció laboral, personal, social. Pel que vostè diu, Jibril està sol aquí pel que fa a la família. La seva família està a Ghana, té germans, té pares...
Murió mi madre cuando tenía 1 año y medio.
Madre mía.
Y tengo una hermana pequeña y mi padre murió el año pasado. Entonces, tengo hermana pequeña que está en colegio ahora en Ghana, que la cuido yo, que no tiene otra persona.
Muy bien. O sea, pero sobre la ayuda desde aquí, que es un otro ejemplo también.
Exacto. Entonces, lo que gano aquí, la mitad, es para que ella tenga lo que no he tenido yo, que pueda estudiar y
pues
tiene una vida mejor que la mía, sí.
Doncs enhorabona. I ara, després d'haver escoltat el testimoni, Jordi, donem l'enhorabona sobretot a Jibril Hassan, que és el rostre de Crist, per dir-ho nosaltres en termes nostres, o de Càritas, entre nosaltres.
No, al final sempre ho diem, que el Càritas té la voluntat d'ajudar, però al final és la persona la que realment es deixa ajudar. Hi havia un voluntari que m'ho deia un cop, que jo li deia... què és el més agraït d'ajudar les persones? I el voluntari aquest em deia el fet de que es deixin ajudar. És a dir, a vegades trucar a la porta o demanar ajuda no és fàcil, i per tant les persones que tenen aquesta força de voluntat per fer-ho, doncs també se'ls ha d'agrair.
Moltes gràcies, Jordi i Julià, de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, per haver-nos ajudat a tenir entre nosaltres Jibril Hassan, aquest jove ganès de 25 anys que des de Ghana ha fet pont amb Barcelona i està doncs molt integrat aquí. Li desitgem el millor, que pugui continuar, perquè és jove, a més, 25 anys, si Déu vol, amb vida per endavant. I, en tot cas, Jordi, només molt ràpidament comentar que les celebracions pels 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona, segur que tindrem ocasió de tornar-ne a parlar, però continuen, no?, amb previsions per les properes setmanes i mesos.
La campanya ha tingut un primer moment en aquest mes de gener-febrer, perquè al final era el gener quan feien aquests 75 anys.
Sí.
Però sí que al llarg de l'any doncs, farem diferents activitats, farem presentacions d'informes, farem altres concerts també a final d'any, per Nadal sobretot, o sigui que sentirem a parlar de...
I tant, em sembla que hi ha una trobada cap a finals de maig a Sant Vicenç de Sarrià, on hi ha la tomba del beat Pere Tarrés, que també serà un acte bonic, perquè Pere Tarrés d'alguna manera va ser el precursor de Càritas.
Sí, és un dels primers directors de Càritas, i per tant doncs, és el que també li dona aquesta visió d'entitat doncs, tan social que és.
Que vagi molt bé aquestes celebracions, Jordi i Julià, i moltes gràcies, Jibril Hassan, al nostre testimoni d'avui, que vagi molt bé.
Gràcies.
Aquí té casa seva. Adéu-siau. Bona nit.
Moltes gràcies.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. L'agenda de Càritas.
Dimecres a les 12 del migdia, a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, tindrà lloc l'acte d'inauguració de l'empresa Brins d'Oportunitats. Divendres, des de 9:45 del matí fins a 1:45 del migdia, es farà la jornada de reflexió sobre les bases de la Llei d'Economia Social i Solidària de la Generalitat de Catalunya, organitzada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Hi assistirà el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. També divendres, en aquest cas de 1 a 3 de la tarda, es reunirà la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en què també assistirà, en representació de Càritas Catalunya, el seu president, Francesc Roig. Passem a dissabte, a 6 de la tarda, al Teatre de Salt, tindrà lloc la presentació del nou treball del grup musical Xamfaina, a benefici de Càritas d'aquesta localitat del Gironès, de Salt. I dilluns vinent, a 7 de la tarda, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, es farà una nova sessió del cicle Els dilluns dels drets humans, aquesta vegada sota el títol Accés a l'aigua, dret o negoci. Hi participarà Míriam Planes, membre d'Enginyeria Sense Fronteres i de la plataforma Aigua és Vida, i Agustí Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Pompeu Fabra i investigador en àmbits com ara la gestió de l'aigua i el desenvolupament sostenible. Aquesta sessió serà moderada per Albert Soler, periodista i professor associat de comunicació audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tres apunts breus per acabar. D'una banda, us comentem que aquest divendres comença la Setmana de la Família a totes les diòcesis amb seu a Catalunya. El lema és, aquesta vegada, la família, bressol i referent de la nova humanitat. La caritat també té molt present sempre a través de les diverses estructures de Càritas, sobretot la institució familiar, com a gran canal d'ajuda i de col·laboració cap a un món millor. D'altra banda, dissabte es fa la 31a jornada d'estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya amb el lema La nostra lluita al treball decent. Serà des de 9:45 del matí fins a 4:45 de la tarda al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231. I finalment destaquem que el mateix dissabte, però en aquest cas a Tortosa, es fa la 23a jornada interdiocesana de pastoral penitenciària. La trobada s'adreça als voluntaris de presons i a qualsevol persona interessada en aquest tema. Serà des d'un 10:15 del matí a la Casa d'Espiritualitat Teresianes de Tortosa, a l'Avinguda Santa Teresa, número 16. Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas torna, si Déu vol, dilluns vinent, a les 8, aquí a Ràdio Estel. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.